l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dimecres 16 de gener del 2019. Arrenquem Info Migdia amb la notícia de la modificació del cartipàs municipal a l'Ajuntament de Calella, és a dir, de la delegació de competències entre els membres del govern municipal, competències, és a dir, responsabilitats de gestió, una modificació en aquest cas que afecta a l'àrea d'esports i també a la gestió del tot el que fa referència a la neteja pública. Ara mateix ho expliquem ja en detall, abans ens presentem. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lleuri. Com sempre, per començar, avancem continguts en titulars. L'alcaldessa ha decretat la redistribució de part de les tasques que havien sigut delegades als tinents d'alcaldia Jordi Sitjà i Xavier Arniges.
En concret, les que tenen a veure amb la gestió de la neteja i d'esports, que passen a ser assumides per l'alcaldessa i el regidor Marc Buch, respectivament. Aquest canvi en el cartipàs municipal, que només afecta el grup majoritari dins el govern municipal, es fa només 4 mesos que se celebrin eleccions municipals.
Sobre la modificació se'n donarà compte en el ple municipal que s'ha convocat per aquest dijous, per demà a la tarda, una sessió extraordinària en què es resoldran també les reclamacions al pressupost municipal que ha presentat el sindicat UGT.
Li ho preguntarem al tinent d'alcaldia d'Hisenda, Jordi Sitjà, avui en directe a l'Info Migdia.
Més coses, més temes. El Consell d'Adolescents obre a tots els joves de Calella la possibilitat de proposar activitats que es portaran a terme al futur Espai Jove, que està previst que s'inauguri entre abril i maig.
S'ha convocat per aquest dissabte una assemblea de joves a les 6 de la tarda i a l'Espai Mercat. Un grup de consellers joves va passar ahir pels estudis de Ràdio Calella Televisió per fer la crida a la participació.
I la plataforma Seguim de Calella, integrada per partits i entitats independentistes, convoca una concentració aquest vespre a les 8 a la plaça de l'Ajuntament amb motiu dels 15 mesos que es compleixen avui de l'empresonament dels Jordis.
Durant l'acte es projectarà una entrevista a Joan Bonanit, l'activista que acudeix cada nit a la presó de Lledoners per saludar els empresonats.
Doncs parlem d'aquesta modificació del cartipàs municipal que avançàvem en titular, segons ha pogut confirmar Ràdio Calella Televisió. Aquesta es portarà a aprovació del ple demà dijous. Aquesta modificació passa per reassignar, redistribuir les competències de l'àrea d'esports, fins ara mans de Xavier Arniges, el regidor Marc Buch, que veurà ampliada les seves responsabilitats que ja té en medi ambient, sostenibilitat i espais naturals i també en participació. L'altra fitxa que es mou té a veure amb la neteja de l'espai públic, fins ara una competència inclosa a l'àrea de territori, a mans del tinent d'alcaldia Jordi Sitjà. Serà la mateixa alcaldessa Montserrat Candini qui n'assumeixi directament la gestió.
A 4 mesos per les eleccions municipals, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha decidit modificar el cartipàs municipal per reassignar les competències de gestió de la neteja de l'espai públic i d'esports. En el primer dels casos serà ella mateixa qui assumirà la responsabilitat, restant-li de Jordi Sitjà, el tercer tinent d'alcaldia. Manté la cartera d'Hisenda, Recursos Interns, Territori i també Obres Públiques. Quan a l'àrea d'esports fins ara a mans del cinquè tinent d'alcaldia, Xavier Arniges, la gestió es trasllada al regidor Marc Buch. Arniges manté Ciutadania i Cultura i Patrimoni Cultural. Buch, de la seva banda, afegeix aquesta nova responsabilitat a les que ja té des de principis de mandat municipal en medi ambient, sostenibilitat i espais naturals i en participació.
Doncs una redistribució de tasques que només afecta a regidors del grup municipal del Partit Demòcrata, que ja ho saben, governa a l'Ajuntament de Calella en coalició amb el PSC. Un altre dels punts que es porten a aprovació hi ha la resolució de les reclamacions que el sindicat UGT ha presentat al pressupost municipal del 2019, que es va aprovar a mitjans de desembre. Jordi Sitjà és el tinent d'alcaldia d'Hisenda i el podem saludar ara mateix en directe. Bon dia, senyor Sitjà.
Hola, molt bon dia.
És un dels punts que es portaran a aprovació del ple que se celebrarà demà a la tarda. Abans d'entrar en el que és en aquestes reclamacions que s'han presentat al pressupost municipal, ara fèiem referència a aquesta modificació del cartipàs municipal que l'afectaria a vostè.
Perdó?
Dic que aquesta modificació que l'afectaria a vostè, en aquest cas, pel que fa a la neteja...
Sí, no hi tinc res a afegir, és una decisió que es pren des de l'alcaldia, que és qui té la potestat de fer delegacions, i és una decisió que es pren en vistes al futur, diguéssim, del grup municipal, on jo no hi participaré, i per tant, doncs, s'ha pres aquesta decisió que jo no hi tinc res a dir-hi.
Era pregunta obligada, ja que el tenim en línia i que aquesta és la notícia del dia, senyor Sitjà.
Potestat de la presidenta, del president sempre de la corporació, que en aquest cas és l'alcaldessa.
Ara sí, li pregunto per aquestes reclamacions que s'han presentat al pressupost municipal, ho ha fet el sindicat UGT. Són reclamacions que tenen a veure amb les condicions de treball amb les condicions dels treballadors municipals, senyor Sitjà, li pregunto.
No, exactament. El que demanen és que la reclamació que fan és en base que es posés en el capítol 1, que és el capítol de la partida de personal, que s'inclogués, per tant, s'augmentés aquest capítol de despesa amb una partida econòmica, tampoc no sense determinar, que permetés, en el supòsit que fos necessari, per tant, també és un condicionat, el resultat de l'elaboració de llocs de treball que s'està duent a terme. Evidentment, aquí hi ha dues qüestions. Una, que les reclamacions venen taxades, és a dir, una reclamació a un pressupost municipal es pot fer per unes qüestions determinades, que no s'hagin ajustat a l'elaboració i aprovació del pressupost a les lleis, que no és el cas, que no es tingui crèdit necessari per poder complir les obligacions exigibles per a l'ens local, que tampoc és el cas, o que hi hagi una manifesta insuficiència d'ingressos en relació a les despeses pressupostades, que tampoc és el cas, perquè queda clar que és un pressupost equilibrat. I, per tant, com que no es don cap dels supòsits, ja el propi informe d'intervenció és de denegació de la reclamació, que és el que farem. A banda de que aquesta reclamació de que el resultat d'una versió de llocs de treball es hagués d'imputar econòmicament en un pressupost municipal, avui tampoc està acceptat per la Llei General de Pressupostos de l'Estat.
Per tant, entenc que no seria, que són unes reclamacions que no procedeixen i, per tant,
no,
ni tan sols s'entra en el fons del que...
Exactament.
Sí, senyor Sitjà, vostè feia referència a aquesta valoració de llocs de treball. D'això en el ple se'n parla molt, però per la gent que ens pugui estar escoltant des de casa seva, què és una valoració? Què és aquest estudi de valoració de llocs de treball i què implica?
No, això n'hem parlat abastament, és una qüestió que s'ha tirat endavant aquest 2018, hi ha una empresa que està, o sigui, els llocs de treball de l'Ajuntament tenen unes característiques, cada lloc té una especificació de quines són les taxes a fer, quines són les tasques a fer per cada treballador, i a partir d'aquí s'estipula, hi ha unes metodologies ja estipulades per llei, i s'estipula quines són unes puntuacions, i aquests punts determinen al final la repercussió dels salaris dels treballadors. Aquesta és la valoració de llocs de treball. Això es valora el lloc de treball. Són una relació de llocs de treball amb la valoració pertinent de cada un.
Per tant, quina és la feina que fa cadascun dels llocs de treball, de cadascun dels treballadors?
Sí. Això està establert sempre a totes les administracions. En el cas de l'Ajuntament de Calella, la darrera vegada que es va fer és el 2006, i per tant, tots plegats hem entès que ara era un moment que estava bé al cap d'uns anys per actualitzar-la i posar-la al dia, i amb això s'està. Això es farà, i això implica un resultat. El que s'estava demanant és que el resultat d'aquesta modificació s'estimés econòmicament un posar-hi diners, perquè en els supòsits de les persones que tinguin que, o sigui, en conjunt hi ha d'haver un més ingrés dels treballadors en funció d'aquesta valoració, s'estimés, i això no ho permet la llei.
Quan acabarà aquest estudi de la valoració dels llocs de treball? Per quan tenen previst tenir-la feta? O l'empresa té previst tenir-la feta?
Bueno, haguéssim volgut tenir-ho... No, l'empresa ens ha portat un primer estudi que nosaltres hem d'acabar de revisar, i en general es tira endavant, està tot planificat com s'ha de tirar endavant, però hi ha casuístiques molt, molt específiques, com que s'ha d'aprovar tot, hi ha casuístiques específiques que s'han de revisar, i per tant això comporta una feina. Nosaltres el compromís era fer-ho l'abans possible, el desitjable per nosaltres hauria sigut abans de final d'any, segur serà abans d'acabar la legislatura.
És un estudi important pel que és una administració municipal, perquè vostès ho repeteixen sempre, el capítol 1, el que té a veure amb el personal, amb la despesa de personal, és dels més importants que ha d'afrontar l'Ajuntament cada any.
Clar, aquí jo voldria centrar una cosa, és la capacitat econòmica que ens permet la llei i el govern central, en aquest cas l'Ajuntament, aplicant en les partides de capítol 1 de sous, val? Aquesta és una que venim condicionats per ells, no? I l'altra és que en el moment en què això sigui possible, nosaltres tinguem tothom, cada treballador, estigui valorat d'una manera, diguéssim, actualitzada i amb una metodologia, diguéssim, acceptada i aprovada, per saber en aquesta hipòtesi que es pugui aplicar els increments, doncs, quina és la valoració que li pertoca a cadascú. Aquest és l'objecte de la valoració, és tenir-ho, sí que si sortís la capacitat econòmica per fer-ho, que la Junta, el Govern Central permetés incrementar aquestes partides, no vinguessin condicionats a després a no tenir aquesta modificació feta o aquesta valoració feta. Aquest és l'objectiu.
Senyor Sitjar, m'ha anat una mica més enllà, bastant més enllà del que parlaran demà en el ple municipal, que com ja ens avançava, es desestimaran aquestes reclamacions que havia presentat el sindicat UGT.
És la realitat.
Sí. El pressupost municipal. Moltes gràcies per haver-nos-ho avançat a la ràdio. Gràcies, senyor Sitjar.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia. I hem parlat de dos dels punts que es porten a aprovació del ple municipal, convocat en sessió extraordinària. El tercer i últim seria l'informe d'activitat anual de la síndica municipal que ella mateixa, que Sílvia López, presentarà a la sessió del ple municipal.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El Consell d'Adolescents ha obert a tots els joves de Calella una assemblea per decidir com serà el futur espai jove, en especial les activitats que s'hi portaran a terme. El disseny d'aquest espai era l'encàrrec de la primera edició del Consell, que també va crear el logo, però han decidit donar la possibilitat a la resta de noies i nois de la ciutat de dir-hi la seva també.
Tres dels actuals consellers, Josep Puig, Xema García i Lluc Rebagliato, han passat pels estudis de Ràdio Calella Televisió per convidar a tots els joves de la ciutat a l'assemblea que tindrà lloc aquest dissabte a les 6 de la tarda a l'Espai Mercat.
Primer de tot, doncs, ens van ensenyar l'espai que tindríem i les mesures i tot, va vindre un especialista i llavors des d'allà doncs, van començar a opinar què podríem posar i què no. I bueno, també van fer el logo, que van fer una votació entre nosaltres perquè ens van presentar dos logos i en aquesta edició doncs, hem triat el bo.
El dissabte 19, o sigui que dissabte a les 6, farem una assemblea, diguéssim, perquè tots els joves de Calella que vulguin i puguin venir puguin donar propostes i puguin dir com vulguin ser les activitats o l'espai jove.
A les escoles hem passat a donar informació i penjar els cartells i també la difusió per Instagram fent un sorteig, 100 euros per MediaMarkt.
Han explicat que està previst que s'obri entre els mesos d'abril i maig aquest espai jove. Ells ja han començat a pensar propostes per a aquest espai.
A mi m'agradaria que es fes així una aula de treball pels que, per exemple, han de fer un treball però si van a la biblioteca i necessiten parlar els fan fora. Doncs una aula de treball així que estigui apartada dels que volen, no sé si hi ha un estudi de música, un estudi de jocs, un cinema, doncs que estigui apartada perquè així es puguin concentrar però també puguin parlar alhora.
Actualment és la segona edició del Consell dels Adolescents en la que l'encàrrec és fer un projecte d'igualtat pels joves de Calella. Les propostes giren ara entorn a l'esport.
Estem dient propostes per fer com esports mixtes o tornejos de, per exemple, el corfbol. És un joc, un esport que consisteix en 5 o, no me'n recordo si era 5 o 4 jugadors i que era mixta.
A l'institut es veu molt, no? Per exemple, la diferència nois-noies, per exemple, els nois doncs, fan una cosa més difícil i, clar, per exemple, el tema del futbol, doncs, per exemple, jo he vist a classe doncs, que separaven nois i noies.
El Consell dels Adolescents compta amb 20 consellers, però la intenció és ampliar de forma progressiva aquest nombre. La seva metodologia es basa principalment en el treball cooperatiu en equips.
1:43, gairebé 2 minuts perquè siguin en punt 1:45. Moment per fer una petita pausa per la publicitat i tornem aquí en directe.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Si t'agraden els llibres, aquest comunicat de Llibreria La Llopa segur que t'interessa. La Llibreria La Llopa, Biblioteca Can Salvador de la Plaça i Boliana Edicions us conviden a la presentació del llibre de relats De cua d'ull, de Clàudia Mollfulleda. La presentació anirà a càrrec de Joan Emili Roig, professor de Llengua i Literatura Catalanes, alias Ramon Torró i darrer de Malgrat de Mar. Recordeu, presentació del llibre de relats De cua d'ull, de Clàudia Mollfulleda. Aquest divendres 18 de gener a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, Calella. Us hi esperem.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
Noves informacions en relació al cas del nadó de 2 mesos presumptament agredit pel seu pare, un veí de Pineda de 21 anys. S'han conegut nous detalls sobre dates i els centres on es va atendre el petit, que continua ingressat a la UCI del Servei de Neonatologia de la Vall d'Hebron, en estat greu però estable per lesions al cos i al cap. Va arribar al centre el 4 de gener amb un hematoma al cap, un braç fracturat i 5 costelles trencades, a més d'indicis de maltractaments anteriors. Va ser llavors quan es va activar el protocol contra el maltractament infantil.
Va ingressar a la Vall d'Hebron procedent de l'espai de l'Hospital de Calella, on davant la gravetat en el seu estat de salut es va acordar el trasllat. Prèviament va ser visitat al Sant Jaume el dia 28 de desembre. Recordem que la DGAI ha assumit la tutela del bebè, la Generalitat i també l'Ajuntament de Pineda de Mar han anunciat que es personaran en el cas com a acusació particular. En paral·lel s'està analitzant com van actuar els serveis socials a la població. El pare del nadó de 2 mesos continua en llibertat provisional des de dissabte, després de declarar davant el jutge de Guàrdia d'Arenys de Mar que manté la causa oberta per lesions i o maltractament en l'àmbit familiar. Té la prohibició d'apropar-se a menys de 500 metres del petit i ha de comparèixer setmanalment al jutjat, que li ha retirat el passaport.
Altre tema, que ella ha participat a la Fira de Caravanes, Motors i Turisme a Stuttgart, una de les més importants del sector, que reuneix més de 2.100 exhibidors de tot el món per oferir diverses opcions de vacances als alemanys. Aquest mercat continua sent un dels més importants per la destinació local, amb un total de 231.876 pernoctacions entre els mesos de maig i octubre del 2018. És el quart en importància, per darrere de l'espanyol, el rus i el britànic.
La fira està dedicada al turisme i l'oci en general, amb interès per tot tipus de productes com el cicloturisme, el golf o l'enoturisme. Calella ja està present dins l'estand de la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de Turisme.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Avui, 16 de gener, es compleixen 15 mesos de l'entrada a presó de l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, i del que és avui en dia president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. I com cada mes, la plataforma Seguim, que aplega part de l'independentisme polític i civil calellenc, ha convocat una concentració a la plaça de l'Ajuntament, serà a les 8 del vespre, per denunciar la situació d'injustícia que mantenen, viuen, tant els líders empresonats com els que estan a l'exili. Ho faran aquest cop de forma especial perquè es passarà una entrevista feta a Joan Bonanit, el jove activista que cada vespre acudeix a Lledoners, als exteriors de la presó, i amb un megàfon crida un per un els noms dels presos i els desitja una bona nit. Una entrevista que li feia Jaume Planes, el portaveu d'Òmnium Montnegre, qui podem saludar ara mateix. Bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Què us porta anar a Lledoners i parlar amb el Joan Bonanit?
Penseu que cada 16 estem obligats a fer un acte en record dels que han sigut i estan siguent els que tiren endavant un projecte de país, i els hem d'ajudar, els hem de recordar, els hem d'empènyer i els hem de donar tot el suport possible. I llavors busquem maneres de fer arribar a la gent del nostre poble, doncs, aquestes mobilitzacions. I vam pensar en Joan Bonanit. Ja hi teníem algun contacte a Lledoners, perquè ja hi havíem anat amb en Jordi Pessarrodona, hi havíem anat altres vegades, uh-huh. I vam, com que tenim aquest contacte, vam pensar anar-hi, que seria una bona oportunitat.
L'entrevista del que vau parlar ho veurem aquest vespre en aquest acte que es farà a la plaça de l'Ajuntament. No sé si ens pots avançar una mica què és el que us explica ell, aquest jove que de fet vol preservar el seu anonimat, per tant no se n'han vist imatges, doncs, de la seva cara, tampoc la veurem avui a l'entrevista. No sé què us ha explicat, que motiva que ell cada nit, i ho ha fet cada nit, vagi a la presó de Lledoners, i al voltant seu també hi acudeixin moltes persones.
Sí, ell avui es compliran, si no compto malament, per 197 dies que ell és en allà. Ell ho va fer, ho va creure, com qualsevol dels altres militants i altres activistes que hi ha, que ho havia de fer, per donar-los aquest suport, d'agraïment i suport. Llavors, és un nano, és un xicot jove, és un xicot molt maco, està ajudat per la família, una vegada ell va començar sol, el va ajudar la família, i després s'hi ha anat sumant gent que li donen suport. Li donen tot molt de suport, perquè es podia donar algun cas en allà, no, de... si algú ha estat a Lledoners sap que hi ha aquella esplanada molt gran i que és molt fosc, molt fred i té molt de suport. I cada dia hi ha gent. Nosaltres quan hi vam anar-hi el dilluns a gravar, jo vaig comptar més o menys entre 80 i 100 persones. I estàvem, quan vam marxar, estàvem a Bongrau. I això és, i un dilluns, que els dies de dissabte i diumenge hi ha molta més gent. A part que cada diumenge a les 12 també es fa l'acte de Música per la Llibertat, i que plega un munt impressionant de gent.
I què és el que us va explicar el Joan Bonanit? Què és el que et va sorprendre tu particularment de la conversa que vau tenir?
A mi em va sorprendre... primer, la seva tranquil·litat, la seva manera de ser, un xicot jove que pren una decisió i que la continua així, doncs això té molt de valor. Per mi té molt de valor, perquè és una cosa que darrerament, doncs, hi estic donant valor, no? Jo particularment. Estem a punt d'allò que em diuen el momentum, i ja no és el moment de si van fer, no van fer, aquell va fer malament, és un moment de deixar-nos de fer de conversa, de cafè, i estar tirant endavant la mobilització. I un xicot jove que es posi a fer aquestes coses, doncs, té molt de mèrit.
És una entrevista que projectareu aquest vespre a la plaça de l'Ajuntament. Com dèiem, veurem el Joan Bonanit d'esquenes. A tu et veurem amb el micròfon, doncs, parlant amb ell. Durant l'acte d'aquesta nit també es farà lectura d'un text de Fèlix Cucurull, escriptor i polític nascut a Arenys. També oferireu la possibilitat de signar cartes que s'enviaran als presos, oi? Ja ho vau fer en una anterior ocasió i vau tenir resposta per part d'ells.
Sí, hem tingut diverses respostes, com que ells reben un munt i no poden contestar a tothom, però aquesta vegada també creiem que estan a punt de marxar cap a Madrid, doncs, que fer-los arribar el nostre suport. I també si hem escollit un text d'en Fèlix Cucurull, que llegirà el seu fill, en Joaquim Cucurull, és perquè per alguns de nosaltres que tenim una certa edat i vam estar ja en la lluita antifranquista, el Fèlix Cucurull, doncs, era un referent, un ideòleg dintre la nostra comarca.
Ara tu mateix parlaves, doncs, que ja s'apropa aquest judici pel procés, que farà que els empresonats, doncs, viatgin fins a Madrid, perquè el judici es farà al Suprem. Avui tot just coneixíem, doncs, una conversa entre el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, amb la periodista Mònica Terribas, de Catalunya Ràdio. Deia el president d'Òmnium que calen nous lideratges i que no es pot governar un país des de la presó o des de l'exili. Unes declaracions que se surten una mica, no?, del fil argumental general que hem sentit aquests últims mesos.
Bé, no sé si surten o no surten, però pensem que la lluita forta o l'empenta forta que està rebent el govern central és la dignitat d'aquesta gent que està empresonada, la seva voluntat, la seva fermesa i la seva determinació. I també des de l'exili, doncs, la potència, la caixa de ressonància que això és. I això té un pes important. Ara, segurament té raó, que han de sortir doncs, lideratges nous, però això és un continu en tot procés, en tota entitat, en tot procés, que les coses s'han de renovar i han de sortir idees fresques, idees noves, i és evident que ha de sortir. Tenim generacions de gent aquí amb grans possibilitats de lideratge i els hem d'aprofitar.
Un altre dels titulars d'aquesta conversa amb Mònica Terribas és que Jordi Cuixart ha dit que per ell doncs, només contempla l'absolució i en tot cas doncs, que assumiria amb dignitat, diu, la pena que la justícia doncs, els imposi. No sé, des d'Òmnium Montnegre i ja per acabar, Jaume Planas, doncs, amb quines sensacions o amb quins pensaments doncs, vosaltres afronteu aquest judici que tot apunta que començarà a principis del mes de febrer.
Bueno, quan parlem de justícia, posem-ho entre cometes. La justícia hem d'entendre que és una altra cosa. És una altra cosa del que està aplicant el govern central, que actua a la desesperada i aprofita totes aquelles armes que té al seu voltant. I no és la justícia, no és la justícia verdadera i en majúscules la que fa servir, sinó fa servir unes altres armes de manipulació o del que li vulguem dir. Per tant, molta dignitat i molt de respecte a aquestes persones que estan jugant amb les seves relacions familiars, amb el seu patrimoni, no oblidem la gent que també els està afectant el patrimoni, la gent que està a l'exili, tota aquesta gent es mereix molt i molt de respecte. I ho estan fent per nosaltres, per al futur del nostre país. Com ho han fet al llarg de la història tants i tants i tantes persones que han deixat moltes coses, la vida i altres coses, i les llibertats durant tots aquests anys que portem des del 1714, no?
Doncs recapitulant, avui concentració convocada a la plaça de l'Ajuntament a les 8 del vespre en complir-se avui els 15 mesos de l'entrada a presó de l'empresonament dels Jordis, de Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart, una mobilització convocada per la plataforma Seguim i de la qual n'hem parlat avui amb Jaume Planas d'Òmnium Montnegre. Jaume, gràcies, bon dia.
Bon dia, Dolors. Moltes gràcies.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs encarem els últims instants de l'informatiu migdia d'avui. Andrea Medina, fins demà.
Fins demà.
Doncs el temps, com cada dia, la previsió de Quim Serra. Bon dia, Quim.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica ve marcada bàsicament per un temps que continua força tranquil. Una estabilitat que ens ha portat aquesta darrera nit altre cop temperatures molt semblants a la nit anterior, amb alguns valors fregant els 0 graus en zones interiors de la comarca, a prop de la costa, entre els 5 i els 7 graus, les mínimes, i les màximes doncs, més o menys com ahir, també al voltant dels 12, 13, 15, 14 a les hores centrals del dia. De cara a demà, el que s'espera és que el temps comenci a canviar una mica, amb més núvols, sobretot a partir del migdia durant la tarda i la possibilitat de precipitacions que demà a la tarda i la nit de demà passat poden afectar qualsevol punt de la comarca, tot i que sembla seran febles i poc importants. Això sí, les temperatures aniran a la baixa demà i encara baixaran una miqueta més de cara a divendres. Dissabte tindrem un temps d'impàs i probablement diumenge ens visiti una pertorbació més activa que ens podria portar pluges més generoses i temperatures també força baixes. Per tant, ja anirem veient com evoluciona tot plegat, però tot apunta que tindrem canvis al llarg dels pròxims dies.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Menys d'un minut perquè siguin les dues en punt i donem pas a les notícies en xarxa. Segurament els nostres companys els explicaran a l'última hora d'aquesta detenció amb la que ens llevàvem avui al matí, detenció de la Policia Nacional dels alcaldes de Verges i Celrà, tots dos batlles de les candidatures d'Unitat Popular. Aquest matí en aquest operatiu també s'haurien detingut 9 persones vinculades als CDRs, tots ells a la demarcació de Girona. Nosaltres posem el punt i final a l'info migdia d'avui, en el que hem avançat alguns dels continguts del ple que Ràdio Calella Televisió el retransmetrà en directe demà a la tarda. Fins demà, adeu-siau.